de divendres, per tant és l'hora d'obrir aquest programa dedicat a l'esport saloní, que és el Pòdium. Bona nit, Gemma Grau.
Què tal, Gemma Pasqual, com estem?
Estupendament bé, a punt d'arrencar aquí amb tots els esports que tenim d'aquesta setmana.
Jo com cada setmana, sabatilles esportives, el xandall...
Home!
I a punt, que mentre anem fent programa hem d'anar fent flexions o alguna cosa o altra, perquè clar, si no...
El que podem fer és pujar i baixar les escales que tenim aquí.
Perfecte, ja serem corporatius tots.
I ja està. A veure, després d'aquesta presentació, què és el que podreu escoltar avui? Tindrem futbol, tant la penya barcelonista, que ens parlarà en Jesús Martín de com els hi va anar la setmana passada i com es preveu aquesta, i també els del Club Esportiu Sant Celoni.
Què després veig? També tindrem el bàsquet amb l'Àlex Pérez, que és el coordinador del club, a més d'entrenador del primer equip.
Parlarem del vòlei, del futbol sala, del centre excursionista Sant Celoni...
Tenim una entrevista especial, parlem de la Copa Catalana d'Enduro BTT, que tenim un campió i a més és saloní, que és que què més volem?
Home, per això l'incloem dins de Pòdium, perquè si no fos saloní, encantades, però...
Però és tot donarem... un luxe.
Exacte.
És tot un luxe tenir avui amb nosaltres amb en Guillem Cavaller.
Molt bé, a veure què ens explica. També parlarem dels Montseny Massais i de tenis taula.
I
no sé si ens hem deixat alguna cosa, perquè tenim aquí un programa una mica llarguet avui.
Doncs aleshores anem a dir allò de... Anem a descobrir què més tenim.
Exacte, som-hi, va! Com sempre, comencem el Pòdium parlant de futbol. I ho fem amb la penya barcelonista de Sant Celoni. Aquesta setmana, els nois d'en Jesús Martín, del primer equip, van ensopegar contra el Santa Eulàlia de Ronçana. El mateix entrenador ens ho detalla.
Pues, bueno, dissabte vam jugar al camp del Santa Eulàlia, a Ronçana, que anava quart classificat. I bueno, ens ho vam prendre una mica com un repte. Vam encadenar la segona victòria consecutiva una altra vegada. Havíem guanyat l'anterior... el Vilanova. Segurament vam fer el millor partit de la temporada, però bueno, no ens va acompanyar el resultat. Vam tenir el domini pràcticament total del partit, sobretot la primera part traient 10 minuts va ser nostra, però vam tenir dues ocasions molt clares que no vam aprofitar, ells pràcticament no van arribar. I la segona part encara va ser més gran al domini. El descans vam arribar a 0-0 i vam sortir molt, amb moltes ganes de que es traduís el marcador doncs, el que estàvem fent. I bueno, els primers 10 minuts va ser de domini total al seu camp, no es deixaven sortir. Però bueno, tenim encara aquesta mena de... no mala sort, perquè al final els detalls que fan que hagin partits que se'ns hagin escapat i que, bueno, que ens estan penalitzant. I bueno, el minut 16... un cop ells van treure una mica aquest domini, doncs amb una jugada molt desafortunada per part nostra, la primera seva arribada en perill ens fan 1-0. I bueno, a partir d'aquí nosaltres vam anar encara més endavant, vam tancar amb tres defenses, vam anar descaradament a buscar el gol, i la sensació era que marcaríem, i és que si marcàvem estàvem sent tan superiors que inclús podíem optar a acabar guanyant. Però bueno, la pilota no va voler entrar, vam tenir 4 o 5 ocasions molt clares, ells no van sortir ja més del mig del camp, tot de dos contres, quan nosaltres estàvem totalment bolcats. I bueno, d'aquells partits que surts amb bueno, la cara tonto de dir no podia fer més per guanyar i en canvi hem perdut. Bueno, la sensació positiva de dir, bueno, hem jugat contra un dels equips que millor posicionat està i vam ser superiors. Potser la joventut de l'equip no està fent que encara no... Bueno, aquests detalls que normalment per treball han d'anar a favor nostre ens estan penalitzant. Però bueno, continuem ben situats a la classificació dintre de l'objectiu de l'equip i bueno, aquesta setmana Mas Madera ve el Parets, que va tercer classificat i que és un dels candidats a pujar i bueno, intentarem donar la talla i tornar a competir i tornar a continuar creixent com ho estem fent fins ara.
Home, és això, si deies que amb el Santa Eulàlia vau fer un dels vostres millors partits, que us va faltar això, res, a veure si amb el Parets és això, acaba sent la girada de truita definitiva.
Continuar. Tampoc no ens... La sort és que no tenim aquesta pressió, però sí que sap greu, sobretot pels nanos, que segurament podríem tenir tranquil·lament 6 puntets més i estar a la zona alta i per detall, sense han marxat 3 partits, que no hem merescut que perdre'ls. Inclús en aquest cas, aquesta setmana, els vam mereixer guanyar. Però bueno, suposo que és però estem bastant confiats que és part del procés. També és una plantilla curta i ens està penalitzant les lesions, estem tirant bastant de juvenil, el qual és molt bo, però bueno, és continuar i aquesta setmana segur que donarem batalla. El resultat ja, ja veurem, però bueno, dels últims 5 partits n'hem guanyat 3, és una mica amb el que ens quedem. Sí que l'inici va ser més complicat entre els primers 3, però bueno, estem amb 8 jornades, hem guanyat 3, n'hem perdut 5, però creiem que la dinàmica és positiva.
Esperem que aquest dissabte els nostres futbolistes puguin imposar-se davant del Parets. Aquest cap de setmana tots els equips de la penya juguen a casa. Per tant, els podreu anar a veure al Camp Municipal d'Esports de Sant Celoni mateix. A part del maig del primer equip, el dissabte, és a dir, demà, també jugaran a 9:15 l'Infantil B amb el Palafolls. A les 10:50 la penya Benjamí B se les veurà amb l'Hostalric i el Benjamí E amb el Mollatense. A les 12:20 començarà el maig entre el prebenjamí B de la penya amb el Montornès i el prebenjamí C i el Mollet. L'Alaví B jugarà demà a 2:15 del migdia amb el Riudarenes i l'Alaví C a la mateixa hora rebrà el Sant Celoni, per tant, un derbi. Ja a les 3 de la tarda de demà, l'Alaví D jugarà amb la penya Blanc-Blava a la Roca i el Benjamí C ho farà amb el Vigues. Tancarà els partits per aquest dissabte el del Cadet B i el Blanes a les 7 de la tarda. Pel que fa al diumenge, els més matiners seran l'Alaví F, que rebrà el Mollet, a 9:15, i l'equip femení que jugarà amb el Mataró a la mateixa hora. A 10:45 del matí, l'Alaví A s'enfrontarà al Parets, mentre que l'Alaví E ho farà a l'Ametlla del Vallès. Ja a 1:15 del migdia de diumenge, el Benjamí A jugarà amb el Vallès i el Prebenjamí A amb el Mollet. Una hora més tard, el Benjamí D se les veurà amb la penya de Gualba. A les 3 de la tarda, l'infantil A jugarà contra el Torelló. En canvi, el cadet A acollirà el Vallès a 4:45 de la tarda de diumenge. L'últim a jugar serà el juvenil A i el Badalona, que començaran a 7:15 de la tarda. I a Sant Celoni, a part de la penya barcelonista Sant Celoni, també es compta amb un altre club de futbol, el Club Esportiu Sant Celoni, que aquest cap de setmana jugaran tots els seus partits com a visitants. El dissabte, l'equip cadet A anirà a les Franqueses del Vallès a 1:00 PM i el juvenil A visitarà el Lliçà d'Amunt a 4:00 PM. En canvi, diumenge a 11:00 serà el cadet B qui jugarà amb el Santa Perpètua. A 1:15 PM, el primer equip de tercera catalana anirà al camp del Martorelles i a 4:00 jugaran el juvenil B a Sant Pol i l'infantil A a Can Rull.
És temps de bàsquet al Pòdium. És el moment de repassar tota l'actualitat del Club Bàsquet Sant Celoni. I per fer-ho, una setmana més, contem amb la inestimable col·laboració d'Àlex Pérez, coordinador i entrenador del primer equip del club. Hola, què tal? Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, aquí, començant setmana nova.
Tenim tot un munt de novetats, eh? Ho estàvem avançant la setmana passada. Tenim presentació, tenim una història que fareu amb empreses, tenim resultats de bàsquet. Per on comencem?
Bueno, per on vulgui, si vols comencem per resultats, ens posem al dia.
Vinga, fet.
Acabem la setmana passada i obrim aquesta setmana.
Perfecte, som-hi.
Doncs mira, el sènior masculí, partit, com no, patint, vibrant, emocionant, però amb signe diferent, victòria de 4 punts, bueno, una miqueta doncs, amb la línia dels últims partits, però, com et dic, amb signe diferent, no? Havien sortit amb 2 pròrrogues consecutives, 2 derrotes, i aquest partit doncs, molt treballat, amb molts nervis, amb molta necessitat de guanyar, sobretot per allò que hem parlat altres setmanes, perquè el treball s'està fent, i finalment doncs, aquesta setmana victòria, surt la cara i bueno, ens dona una tranquil·litat més per i un reforçament per seguir treballant i per intentar sumar aquesta setmana, aquest cada setmana vinent.
És a dir, que al final ho heu aconseguit, eh? Definitivament, s'ha trencat aquella ratxa que més val ni tan sols pensar-hi i ja està, heu guanyat, ja està, ja s'ha trencat. Per tant, la propera setmana encara millor, guanyant de més
bueno,
encara.
Esperem, esperem. Jo tinc moltes vegades que al final és categoria sènior, el que compta és creure i tenir la confiança, treballar o intentar treballar el millor possible durant la setmana, preparar-te els partits, però evidentment els resultats, com a qualsevol esport, es reforcen i et donen el plus de la tranquil·litat, de la confiança, de la motivació, i que fins ara doncs, aquest plus no el teníem doncs, perquè el treball i la preparació era correcta, però els resultats no sortien. Per tant, aquest cada setmana tenia una miqueta la suma de tot i aviam si ara jugava aquesta tranquil·litat amb el treball que seguim fent durant la setmana i aviam si ja no, al no haver aquesta angoixa, és més fàcil i més hi ha una certa tranquil·litat a l'hora de jugar.
Clar que sí, segur que sí. Aquest cap de setmana vinent, cap a on aneu?
Aquest setmana vinent anem cap a Arenys, Arenys de Mar.
I el partit com es preveu?
Bueno, es preveu tal com estem veient el grup i els resultats i els enfrontaments que anem a veure dels altres equips, es preveu costós. És un equip que no està malament, que ara mateix estan 3 victòries i 3 derrotes, per tant està a la zona mitja, està bueno, relativament tranquil. És un equip jove, que a més doncs, hi ha jugadors que estan amb doble dinàmica amb el primer equip, que el tenen a la categoria d'EMA, amb la qual cosa doncs, això també és un plus de qualitat a l'hora de treballar, perquè treballar o entrenar amb un equip de categoria nacional com el que tenen doncs, sempre et fa millorar. Per tant, bueno, doncs, un partit difícil, un partit amb un equip que ens ho posarà força complicat per les característiques, però que, bueno, que el prepararem com cada setmana el millor possible i anirem d'afrontar-lo i que no quedi amb una sola victòria el passat cap de setmana, sinó que sigui l'inici d'intentar una consecució de les màximes victòries al llarg de la temporada, continuant per aquest cap de setmana ara.
És el que dius, és treball, és esforç, és constància, perseverança i després tot arriba.
Exacte.
Quina altra secció ens pots arribar a destacar aquest cap de setmana?
Bueno, aquest cap de setmana és un cap de setmana una miqueta típic, perquè la Federació de Bàsquet dona jornada de descans a tots els equips que no són de categoria, és a dir, que tota la base, tota la cantera del club té jornada de descans pel dissabte, per ser dissabte festiu, i per tant és un cap de setmana que no hi ha partits, només hi ha 4 partits, com hem dit, jugar al senyor masculí, jugar al sots 25, el júnior femení i el júnior masculí són els únics 4 equips dels 17, que aquest cada setmana jugaran. Destacar-te, si vols, que els 3 partits, excepte el del sènior, són dissabte a la tarda a casa, és a dir, que qui vulgui veure bàsquet des de les 4 de la tarda amb el júnior masculí, seguit pel júnior femení a les 17:30, i a les 19, als 8:25, doncs té una tarda de possibilitat de veure bàsquet aquí a Sant Celoni.
Veus que veiem un pim-pam i hem fet el repàs als partits d'aquest cap de setmana. Fantàstic, m'agrada molt això. Teníem també una mica penjat a tema de presentació del club.
Són diverses coses que s'han d'organitzar, és a veure que no hi hagi cap equip que aquell dia jugui, ni a casa ni a fora, perquè evidentment tinguem la màxima presència i assistència possible, és a veure que la disponibilitat del pavelló sigui la correcta, és a veure que una miqueta tot el tema logístic de preparació d'una miqueta de la festa i l'embolcall que li donem sempre a la presentació sigui una data a la que ho tinguem tot. Finalment, per tots aquests punts que et dic, ja s'ha trobat la data, serà el 30 de novembre, el diumenge 30 de novembre, on farem la presentació a tots els equips del club, els entrenadors, la junta directiva, a més de l'escola de bàsquet. I aquell diumenge doncs, no hi havia cap partit, però hem mogut perquè aquest júnior femení que parlem, que dia d'avui segueix anant invicte, que és l'equip més gran de la línia femenina, doncs jugui tot just abans de la presentació i al seguit del partit doncs, fem aquest acte.
És a dir, que veurem una altra victòria de les noies i després, acte seguit, tota la resta de membres del club, que déu-n'hi-do, perquè sou moltíssims.
Prop d'uns 300, sí, 3 jugadors, tècnics i junta directiva, prop d'unes 300 persones, sí.
És impressionant. Clar, intentar-ho lligar tot amb 300 persones...
És complexa. Sí? Per això has de mirar moltes coses i molt ben mirades, a part d'això, clar, el tema logístic i de comunicació amb l'Ajuntament, perquè no interferia cap altra possible activitat, i, evidentment, doncs, avisar amb el màxim temps possible doncs, a autoritats i a sponsors que creiem que els hem de fer partícips i els hem de fer veure una miqueta doncs, a la feina que estem intentant dur a terme i les ajudes i les col·laboracions d'aquests estaments doncs, amb què contribueixen. No?
És a dir, que ens apuntem ja a l'agenda des d'ara mateix, dia 30, no podem fer res més, hem d'anar cap al pavelló a veure-us, a veure aquesta presentació del bàsquet i allà hi serem, eh? Segur, seguríssim. Tenim una altra cosa també per aquí, Una cosa que heu de fer amb empreses. Ens pots fer res, encara que sigui un parell de punts?
Bueno, sabem la situació que hi ha, que és una situació complexa a nivell econòmic, a nivell empresarial. Sabem que tant per les empreses com pels clubs, els clubs ho necessiten, les empreses és difícil que puguin tenir aquestes col·laboracions que tenien anys endarrere. Per tant, com que nosaltres com a club i l'esport en general de bàsquet és molt ràpid i no et dona temps a quedar-te aturat, hem pensat doncs, diferents fórmules que facin que la problemàtica de les empreses i la necessitat dels clubs es puguin trobar, i això no és res més que col·laborar amb temes educatius i temes de valors. Per tant, el que hem lligat és que hi ha un seguit d'empreses, principalment a nivell local, no únicament, també hi ha empreses a nivell de zona, de territori, fan una aportació, fan una contribució, i nosaltres com a club el que estem fent no és posar la seva pancarta únicament, sinó que l'associem a un valor. Per tant, aquesta campanya, que és el bàsquet té valors, contribueix l'empresa a l'ajuda del club i a sobre, tant el club com l'empresa, estem ajudant a que els jugadors del club doncs, tinguin o s'identifiquin amb una sèrie de valors que seran els que haurem de treballar i els que haurem de representar tant als entrenaments com als partits com a qualsevol acte que aquell jugador o aquell equip vagi o representi el club. Per tant, doncs, aquesta campanya d'ajuda és una aquesta recíproca, no? Ens ajuden a nosaltres econòmicament, ens ajuden a nosaltres amb la formació de les persones del club i nosaltres els ajudem a poder donar moviment a la seva marca, que a sobre doncs, la gent l'associa amb que contribueix amb una campanya educativa i de valors cap als jugadors del Club Bàsquet Sant Celoni.
És fantàstic, més que res, perquè és això, és el que sempre diem. Esport no només és esport, activitat física, són valors, és companyerisme, és tot un munt de coses que són molt importants. I a més, si hi ha diferents marques, empreses, que us esponsoritzen aquest fet, molt millor, es pot arribar encara molt més lluny.
Aquesta és la intenció de que ens fem sentir, de que evidentment la feina és nostra, les idees han de ser nostres, les iniciatives han de ser nostres, el treball ha de ser nostres, però fer partícips a les famílies, fer partícips als jugadors, als entrenadors, i en aquest cas doncs, fer partícips de la idea a les empreses, que saben que més enllà d'una aportació únicament econòmica, com s'ha fet molts anys endarrere, doncs aquí fan una petita contribució econòmica i una gran aportació a que doncs, tenim una eina que reforça aquests paràmetres d'educació, de valors, de comportament, d'imatge, que intentem, doncs, com has dit tu molt bé, més enllà del tema esportiu, treballar cada dia, tant aquí com quan sortim arreu de Catalunya portant el nom de Sant Celoni.
Doncs, Àlex, moltíssimes felicitats per aquesta iniciativa i moltes gràcies per la teva crònica, una setmana més aquí al Pòdium amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Bona nit, perfecte, adéu.
Tot i que ja ens ho avançava l'Àlex fa només un momentet, repassem els partits d'aquest cap de setmana tal com fem cada setmana. Com a locals, tenim per a dissabte dia 1, a les 4 de la tarda, Premià de Dalt Júnior Masculí B. A 6:15 de la tarda, Manyanet Les Corts, Júnior Femení A. I a les 7 de la tarda, Premià de Dalt, Sots 25 Masculí. Aquesta nit de Pòdium hi tenim també a un protagonista d'autèntic luxe i de podi, mai millor dit, i és que el saloní Guillem Cavaller s'ha proclamat campió de la Copa Catalana d'Enduro BTT en la categoria d'elit. Ha estat aquest cap de setmana passat. I avui divendres ens visita els estudis de Ponset Ràdio. Bona nit, Guillem. Primer de tot, moltíssimes felicitats.
Bona nit, gràcies.
Com estàs?
Bé, ara bastant relaxat, la veritat.
Sí, ja després de tots els nervis, tota la tensió, tota aquella cosa de ho aconseguiré, no, sí, no...
Ja? Sí, exacte. Ara per fi s'ha acabat. Bueno, per fi o malauradament s'ha acabat, perquè de fet si ho fem és perquè ens agrada fer-ho. I res, ara descansar uns dies i ja de cara a la temporada que ve.
Perfecte. És a dir, és un punt i seguit, diguéssim. L'any que ve ja torna a haver-hi una altra competició, pots tornar a quedar campió, ja sí. Totes les possibilitats hi són.
Les possibilitats hi són. Esperarem, bueno, i anirem de cara, aviam què passa.
Perfecte. Què et sembla, si per començar fem una mica d'introducció al que és l'esport, al teu esport?
Sí, perfecte, em sembla dient.
A veure, com ho podríem definir?
Bé, al final el nom del que he guanyat, no? M'agradaria dir-ho ja d'entrada, és la Copa Catalana d'Enduro, amb categoria èlit. Llavors, una mica explicar el que és l'enduro, que crec que seria important per entendre una mica tot l'esport, no? L'enduro és una modalitat de mountain bike, de bicicleta de muntanya, que jo parlant amb gent més gran que jo, quan els explico el que és em diuen, ostres, això és el que hem fet tota la vida amb la mountain bike, no? El que passa és que no ha tingut nom concret o no ha tingut un lloc en la competició fins fa 8-10 anys que a Itàlia i a França es van començar a fer carreres amb aquest format. Una mica, jo, a mida del que he anat veient, la gent que ho va coneguent ja que estan ficats dintre del món del ciclisme, doncs els hi va creant interès, no? I va enganxant a tothom. Llavors és... Explico una mica el com és una carrera d'enduro.
Sí, perfecte.
I així jo crec que s'entendrà bé les habilitats que propicien doncs, poder guanyar una carrera. Una carrera d'enduro és un circuit de mountain bike de 40-60 quilòmetres, més o menys, i els corredors surten individualment, cada 30 segons surt un corredor, i una mica similar al que seria un rally de cotxes, hi ha uns trams que en diem trams d'enllaç i uns trams que en diem trams cronometrats dintre d'aquest circuit. No? Llavors, el que t'acaba donant la puntuació final és la suma dels temps que tu fas en aquests trams cronometrats, però tots els trams d'enllaç els has de fer pedalant, a diferència del que seria el descens pur, que els trams, diem, de pujada, es fan amb remontes, sigui amb cotxe o sigui en una estació d'esquí amb els remuntadors automàtics o així. Llavors, clar, els trams cronometrats, el que et puntua al final és majoritàriament baixada, i baixades tècniques, i amb pedres, arrels, salts i diferents obstacles, i el que són les pujades, diguem, tu tens un temps per fer aquestes pujades, però no s'han de fer de manera agònica, no? com amb altres modalitats del ciclisme. Llavors, clar, això fa que aquesta modalitat tingui una vessant molt social, perquè hi ha moltes estones que pots estar conversant i contrastant opinions amb els altres corredors, que normalment doncs, ja són amics, no? I, uh-huh. i tot plegat, i llavors hi ha, doncs, dintre del que són els trams cronometrats, trams d'esprint màxim, el 100% de tot, tant a nivell tècnic com a nivell físic, s'ha d'exprimir el 100%. Són trams de 5 a 10, 15 minuts màxim.
Això estem parlant de quants quilòmetres més o menys, aquests trams?
Els trams poden tenir uns 3, 4, 5 quilòmetres i dintre d'una carrera hi han de 3 a 6 trams, més o menys.
Uh-huh. I el temps més petit que has fet?
El temps més baix?
Sí.
És que depèn molt del tram.
És complicat,
Sí, clar, depèn molt de lo tècnic o físic que sigui un tram, que sigui més llarg o més curt, i el facis amb més temps o menys. No? Llavors, pots fer un tram amb menys d'un minut, si és un tram així molt ràpid i molt poc tècnic, no? molt revirat i amb molta pendent, o hi ha trams de 20-24 minuts, allò agònics, quan tens algun tram, algun, en diem repetxo, algun tram de pedalar sí. entremig, o trams molt tècnics o molt revirats que et fan anar a poc i en perills de caigudes, no? Que llavors també és un altre punt que juga...
Suposo que estàs parlant de trams de pujada directament i amb pedres, que és el que fa relliscar una miqueta més.
Sí, en general els trams cronometrats són sempre amb el desnivell negatiu. Uh-huh. El que passa que dintre d'un tram ens trobem de vegades amb trams de 100, 200, 300 metres de pujada, això, amb pedres, arrels o coses diguem, que et compliquen la vida, no? Allà al mig. I al final és on es marca una mica la diferència doncs, el que ha entrenat més el físic o ha entrenat més el tècnic o bueno, al final s'ha de trobar un punt intermig que...
I una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, encara que siguin circuits que estan, evidentment, supervigilats, supercontrolats, no deixen de ser trams que estan a la muntanya. Us heu trobat alguna vegada amb algun animal que es creua de cop?
Mira, justament aquest cap de setmana passat hi va haver un noi que va tenir un accident contra un cavall, perquè això era la Seu d'Urgell, a tocar del Pirineu, i justament se li va creuar un cavall que tots, durant la carrera, tots anàvem comentant, ostres, heu vist el cavall aquell que hi havia per allà rondant, heu vist el cavall, i just un dels corredors doncs, va tenir un accident amb el cavall. Per sort no es va fer més que 4 morats de la caiguda i això, però sí, passa.
Jo m'estava imaginant ara mateix un animal bastant més petit, eh? O sigui, quan m'has dit un cavall, dic, carai...
Sí, per norma general, els animals ja es busquen els seus espais en els llocs on normalment no hi tenim accés nosaltres, no?
Llavors, clar, defugen de la gent, sí. Normalment.
Llavors, no acostumem a tenir impactes contra animals. Sí que moltes vegades els veus i els sents, i de fet també és una de les parts maques, no?, de fer un esport a la muntanya.
Sí, i les vistes que podeu veure.
I les vistes, evidentment.
Impressionants moltíssimes vegades, clar que sí. Uh-huh. Quins són els principals punts o les principals qualitats de tot un campió? Ara que ja ho ets, ara ja ens ho pots explicar.
Bé, la veritat és que Ho tinc tan recent que no m'he fet aquestes preguntes encara. Jo ara puc pensar el que pensava a principi de temporada, no?, quan em preparava per fer això, i la veritat és que una de les coses que a mi m'agrada de l'enduro, precisament, és que es busca un pilot de bicicleta de muntanya bastant complet, perquè necessites un físic molt bo o molt treballat, per dir-ho d'alguna manera, però al mateix temps no et pots oblidar de la part tècnica, no? Un ciclista de carretera, i no és per desmereixer la carretera, perquè realment té un valor supergran i jo no seria mai capaç de fer un bon paper en una cursa de carretera, però així com en carretera la part física té molta importància, no?, el que és l'entrenament físic, amb el mountain bike i més en aquest cas amb l'enduro, doncs hi ha una part tècnica que s'ha d'entrenar i que evidentment et resta hores de l'entreno de la part física, que també juga un paper igual d'important, jo diria, a la mateixa alçada, no? Llavors, per mi, les dues grans virtuts és el físic i l'entrenament tècnic que una persona faci de les tècniques de mountain bike, que no són poques.
Perquè ara, a veure, anem a deixar parat a més d'un. Quantes hores pots arribar a entrenar a la setmana?
A la setmana? Clar, depèn molt del tram de temporada on estàs, no? A pretemporada, tranquil·lament, podem fer 4 hores al dia, o un cap de setmana potser hi dedica 5-6 hores dissabte i 5-6 hores diumenge, sobretot amb aquesta part física que parlava, no? Això a la pretemporada. Llavors, el que entres a la temporada i comences a fer les curses, que diguem, la fatiga acumulada ja l'has de tenir una mica més controlada i per tant baixes una mica la intensitat dels entrenaments per poder estar més al 100% per les curses. Llavors, potser es redueix una mica en hores el temps d'entrenament a 2 hores diàries, o de mitja, estic parlant, o 3 hores diàries, però clar, com que hi ha aquesta part tècnica que diguem, desgast físic no en té tanta, al final acabes arribant a això, potser a la setmana, durant l'any, una mitja de 20, 30, 40 hores a la setmana, ja et dic, depèn una mica del tros de temporada on estem.
I un entrenament normal, com seria, en què consisteix?
Depèn, és això, depèn del tram de temporada, entrenem unes coses, entrenem unes altres. Però, per exemple, el que seria pretemporada, que es fa el que es diu la càrrega, fem o carretera o mountain bike, diguem, gens tècnic, molt físic, sortides de 3-4 hores, per acostumar el cos, doncs, a estar sobre la bici aquestes hores i per anar acumulant quilòmetres sobre la bici, que és important. Després, quan anem a entrenar més el que seria la part tècnica del mountain bike, de vegades ens ajudem, diguem, de remontes mecànics, ens pugem les bicis amb cotxe o amb furgoneta, com sigui, per poder fer trams de baixada, més trams de baixada del que podries fer pedalant, diguem, i llavors doncs, anem a buscar llocs o situacions que s'assemblin al que després ens trobem a les curses per agafar les habilitats i l'agilitat possible doncs, per superar-ho al màxim de ràpid possible, no? Jo què sé, ens podem trobar en els trams de cronometrats d'una cursa d'enduro trossos d'arrels, pedres, amb salts, curves, de fet és molt important, no? Perquè és una de les coses que més es treballen, perquè és on es perd més velocitat i on es perd més temps, i tot això doncs anem reproduint fora de les curses per després, quan t'ho trobes a la cursa, poder o improvisar i anar al màxim de ràpid o, bueno, recordar bàsicament el que has fet en l'entrenament, no?
I suposo que una de les coses més importants és la situació on vius. És a dir, Sant Celoni, estem envoltats de muntanyes, de la fantàstica muntanya del Montseny, del Montnegre. Per tant, és una miqueta més fàcil, encara que sigui entre cometes, poder entrenar bé i en diferents situacions, perquè tenim molts tipus de bosc aquí.
De fet, jo moltes vegades, quan la gent em pregunta com és que vas en bici, no? Jo els hi responc, un dels principals motius és pel lloc on t'he vist, no? Vull dir, potser si visqués davant de la platja faria surf, o si visqués al Pirineu faria esquí, però com que visc aquí a la falda del Montseny i al costat del Montnegre, vull dir, és que tenim un paradís realment per practicar aquest esport. I clar, és fàcil, però és que de fet jo crec que fem bici perquè vivim aquí, realment.
Parlem una miqueta d'aquest campionat. Per aconseguir-lo vas haver de fer 5 proves de la Copa Catalana i un campionat de Catalunya.
Sí, una de les proves de la Copa Catalana era el campionat de Catalunya, que era aquesta última. Sí.
Perfecte. Com van ser? Hi va haver alguna cosa que diguessis, això és el que definitivament em va ajudar a, per exemple?
De fet, em venen més al cap coses que m'haguessin perjudicat a, que no pas que em van ajudar, perquè he tingut una temporada una mica difícil a nivell mecànic. He tingut...
Carai, doncs sort que l'has tingut difícil, és a dir...
Sí, realment jo fa... A mitja temporada no m'hagués esperat aconseguir el títol de la Copa Catalana, perquè he tingut, amb la bici, he tingut diversos problemes a nivell mecànic, que m'han fet acabar malament les curses o alguna posició darrere del que hagués pogut acabar moltes vegades o així... Hi ha hagut moltes curses que una persona hagués abandonat, no?, per coses que m'han passat, i jo dic, no, ja que estic aquí, l'acabo, l'acabi el 10, o l'acabi el 5, o l'acabi el 15, i al final el fet d'haver puntuat a totes les curses aquestes doncs, ha fet que amb les últimes curses que m'han anat una miqueta millor, doncs, hagin donat els punts. Al final ha sigut tota la suma dels punts de les 5 curses de la temporada.
I és el que et deia, eh? Sort, sort, que no t'ha anat massa correcte, perquè és que t'arriba anat tot fantàstic i de cara, i no sé com haguessis quedat posicionat, és a dir, clar, haguessis deixat el segon bastant massa enrere. Tampoc no podem abusar, no podem abusar d'aquesta manera.
No, aviam, el que jo sempre dic, quan acabes una cursa que t'ha anat malament, és inevitable explicar-ho a la gent, no? Però sempre dic, escolta, tothom té els seus problemes també, no? I al final jo els he tingut en unes curses i els altres els han tingut a les altres, vull dir, és una modalitat on hi ha molts problemes mecànics, físics també, perquè malauradament hi ha una mica de risc de caigudes i de lesions, i vull dir que tot i que sí, que m'han anat coses malament, jo m'imagino que tothom els hi van malament també.
Què és el pitjor que t'ha passat en una cursa?
A veure, el pitjor enemic que tenim als enduros són les caigudes, perquè de vegades estàs allò agafant una curva d'una manera determinada per guanyar mig segon i amb una caiguda perds 20 segons, no? Llavors, el caure sense fer-se mal és ja un gran problema en la carrera. Si a sobre et fas mal, que intentem que no passi mai, doncs encara és pitjor problema, no? Llavors, les caigudes, que per sort no m'he fet cap mal en cap d'aquesta temporada, doncs per mi han sigut el pitjor hàndicap, però llavors, no sé, en una cursa vaig petar l'amortiguador, en una altra cursa vaig petar el buje de la roda, una part de la roda de la bici, vaig fer tota una altra cursa amb l'amortiguador rebentat perquè em va rebentar el dia abans en els entrenos.
I la vas poder fer?
Sí, la vaig fer com vaig poder, evidentment. Aquesta cursa, recordo, que vaig acabar a desè i possiblement hagués pogut acabar, doncs, no sé, a davant, si no hagués passat això.
A la darrera prova, que va ser a Terres Lleidatanes, van ser 2 dies de jornada.
Sí.
30 i escaig de quilòmetres, 20 i escaig de quilòmetres, més o menys, a la segona jornada. Quan ja estaves acabant, què és el que passava pel teu cap en aquell moment? Eres conscient que depenia de la teva posició el que guanyessis aquest campionat?
Sí, de fet, va ser una carrera bastant estratègica per la meva part. Perquè a nivell d'entrenar, o sigui, els entrenaments són molt importants en aquesta disciplina també, perquè quan estàs baixant a 40 per hora, per dir-ho així, amb un corriol o amb un camí molt estret, és bastant interessant saber el que ve darrere de cada curva per poder anar de pressa, no? Llavors, en aquesta carrera hi va haver gent que va poder entrenar molt als circuits i no va ser el meu cas. I llavors jo, abans d'anar-hi, com que anava previngut d'això, ja em vaig estudiar bé la posició que havia de quedar per poder quedar primer de Copa Catalana, no?
És a dir, que com a llavors, màxim, on havies de quedar?
No, havia de quedar segon.
Ah, per força.
Sí, sí. Llavors, al llarg de tota la carrera va haver-hi sort perquè el sistema de cronometratge era instantani, llavors al final de cada tram vèiem la posició on estàvem i jo anava controlant tota l'estona que estigués allà darrere del David Navas, que si sent aquest programa el felicito des d'aquí, que és el que va quedar primer.
I tant que sí, felicitats, faltaria més.
Però això, vull dir, clar, quan jo estava a punt de sortir ja a l'últim tram cronometrat, jo sabia que podia perdre 5, 6, 7, 8 segons tranquil·lament, que tenia de marge amb el que venia darrere, i la veritat és que vaig anar bastant relaxat de la meitat de la cursa cap al final, perquè vaig veure que tot anava de cara, que en el David Navas ja no l'atrapava, però diguem, els que venien per darrere doncs els tenia més o menys allò
controlats.
No em podia permetre una caiguda, però sí que em podia permetre doncs assegurar el tiro, i és el que vaig fer. Al final em vaig conformar amb el segon lloc, que sabia que em portava aquí.
És a dir, que fins i tot en algun drama et vas permetre el luxe de perdre una miqueta de temps?
Sí, més que perdre el temps, assegurar el no caure per no perdre'n tant, no? Llavors, bàsicament en l'últim, eh? L'últim vaig veure que tenia el tercer a 20 segons o una cosa així. És molt difícil, si ho has de fer molt malament, diguem, perquè et retallin 20 segons en un tram. Llavors, vaig sortir senzillament a assegurar, a dir no caiguis, perquè amb una caiguda sí que els perds, i arriba baix sencer i ja està. I va ser bàsicament l'últim tram, això.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Quants anys has trigat a ser campió?
Anys en tinc 25 ara. Però anant en bici deu fer 5-6 anys que estic ficat amb el món aquest de l'enduro i que ho vaig perseguint d'alguna manera.
És a dir, que si hi ha algú que té ganes de ser campió, treure't el lloc. Què és el que ha de fer exactament?
Per començar a pedalar.
Exacte. Això... Algú que li agradi l'esport, que li cridi l'atenció, que digui, jo em veig capacitat per fer això.
Ostres, jo l'animo a que Bueno, m'imagino que si és una persona que s'ho planteja és que ja va amb bici, eh? Però encara que sigui algú que no va amb bici, jo l'animo a que agafi una bici. No cal que sigui la millor bici del món, perquè hi ha bicis molt cares, però per començar no fan falta, i que es posi a pedalar i a veure realment el que li agrada, no? Si li agrada, doncs, pujar, si li agrada baixar, si li agraden les dues coses, si li agrada anar per pista o anar per corriol, i una mica així vas veient, doncs, la disciplina que et motiva, no? de la bici. A partir d'aquí, buscar, si et veus capaç, evidentment, buscar competicions que es facin a nivell local. Hi ha moltes curses populars que són superinteressants i molt gratificants de fer. Si t'hi animes, doncs, a provar amb una prova a nivell nacional i anar-ho buscant. Llavors hi ha diferents clubs ciclistes a les localitats, no? En el cas de Sant Celoni tenim el Club Ciclista Sant Celoni, que diguem, et faciliten els tràmits per si vols federar-te amb la Federació de Ciclisme, i així tens més facilitats, tens unes assegurances que en moltes curses et demanen que tinguis.
Perquè jo ara estava pensant en una cosa, i a vegades que no som conscients de fins a quin punt pot arribar a ser car un esport, i el ciclisme realment és un esport car. Una bona bicicleta, una bona de veritat...
És molt car, la veritat és que és molt car. Llavors, jo per això he fet aquest incís, no? De vegades hi ha gent que diu no, jo no em fico en aquest esport perquè no em puc gastar 5.000 euros en una bicicleta. Però escolta'm, és que amb una bicicleta de 500 euros, ostres, hi ha gent que està corrent aquestes carreres amb una bicicleta així i que poden jugar el seu paper també, i més si encara no saps si és un esport que et motiva al 100% o no, no?
Per començar, més val no gastar-s'hi tant.
Exacte, jo vull dir que no és un esport elitista, per dir-ho així. Vull dir, és un esport assequible a tothom. Vull dir, quin nen d'aquest país, per dir-ho així, no ha tingut una bicicleta sota les cames algun cop a la vida, no? Vull dir, al final amb qualsevol bicicleta es pot anar en bici, i si a mesura que et va agradant, doncs evidentment com qualsevol hobby o qualsevol entreteniment, doncs hi vas invertint més o menys en funció del que et motiva, no?
Clar, és allò d'unes bones botes de futbol, també són cares. Si fas tiramarc, un arc, si el vols molt bo, també és molt car.
Exacte.
Una bicicleta també, evidentment.
Una bicicleta pot arribar a ser.
I tota la resta d'equipament, perquè el casc, déu-n'hi-do, és una mica caret també.
Sí, el casc, també, la roba, les botes de la bici. Si vols arribar a la competició, doncs els desplaçaments, les inscripcions, i tot va sumant, la veritat és que no...
I patrocinadors? Com esteu de patrocinadors?
És un tema difícil. És complicat perquè, malauradament, és, a diferència d'un futbol o un bàsquet, no? És un esport una mica minoritari o que no és tan atractiu pel públic. Jo penso, donant-hi voltes, penso que és potser el hàndicap més gran que té, no? És un esport difícil de ser públic per aquest esport. No és tan fàcil com anar al camp del Barça i asseure's en una butaca i veure tot el partit, sinó que per veure una cursa de ciclisme t'has d'animar a posar-te les botes i caminar un rato o pujar sobre la bici i fer un tros de bici per anar a veure un tram i conformar-te en veure passar els corredors per davant teu 4 o 5 segons, no? És diferent d'anar a veure que el que estem acostumats la societat, però... A diferència d'això, jo penso que té punts a favor, que és que el públic està constantment en contacte amb la natura tot el dissabte o tot el diumenge, i igual que la gent se'n va a buscar bolets, doncs jo penso que un hobby molt gran pot ser anar a veure una cursa de mountain bike.
Sí, sí, perquè no fas esport,
i
perquè
fet,
estàs pujant a muntanya
i
més tens la sort de veure això, doncs corredors.
Fet, hi ha molta gent, a les curses hi ha molt públic, però clar, evidentment em faria falta molt més perquè marques els interessés, diguem, acabar esponsoritzant a corredors d'això a nivell nacional. Vull dir, sí que hi ha gent que viu de la bici, però malauradament, si ho compares amb la gent que viu del futbol, és, no sé quina quantitat és, però és una proporció molt baixa. Però bueno, ho intentem, també. De fet, ara estic dient això i me n'oblido de la gent que ens ajuda, perquè realment hi ha gent que ens ajuda a botigues, per exemple, que ens donen un cop de mà a nivell de mecàniques o a nivell de subministraments de components o bicicletes, no? Bueno, em ve al cap, doncs, el Don de Bikes, la botiga d'aquí a Sant Celoni, que està molt vinculada amb el Club Ciclista, i que realment amb el sector de l'enduro aquest any s'hi ha posat molt fort i està, diguem, portant un equip d'enduro de, jo diria, 8 o 10 corredors, ara no ho sé segur, que són, de fet, tots són molt amics meus, i s'hi està esforçant molt, i a mi realment m'agrada molt veure que aquesta botiga, doncs, dona aquest suport, evidentment, fins al punt on te pot, i igual que ells, doncs, moltes botigues i molts equips ho estan fent amb la seva gent.
Hem de fer un aplaudiment sempre molt gran a tota aquesta gent que està lluitant per l'esport.
Exacte.
Per l'esport català, i perquè hi hagi campions tan bons com tu, clar que sí, Celoni de prop, faltaria més. Lliurament i podi d'aquests premis oficials del campionat. És el proper 15 de novembre, a la Festa del Ciclisme Català a Barcelona. Ens pots explicar una miqueta com serà la jornada? Us han dit alguna coseta ja? Hi ha alguna cosa prevista que sàpigues, que ens puguis avançar?
La veritat és que no en tinc massa ni idea. Perquè, de fet, l'entrega de premis de la Copa Catalana s'havia de fer el cap de setmana passat, al finalitzar la cursa aquesta, que era l'última carrera, però hi van haver uns problemes amb les puntuacions, no sé quin embolic van tenir, que no els van poder donar, no van poder fer el podi, i llavors ens van dir, escolta'm, el dia 15 de novembre es fa aquest acte a nivell de federació i es donen premis de totes les disciplines diferents, dels campionats de Catalunya, de les diferents disciplines, i bueno, farem l'entrega allà i tot plegat. Llavors, només això, que es fa el 15 de novembre, que haurem d'anar allà a recollir el premi, evidentment que hi anirem, i poca cosa més.
Ja et vaig a fer una darrera pregunta, i segurament la més difícil de totes, eh? Què és per tu ser tot un campió?
Molt difícil. A mi no m'agrada dir que sóc un campió, no em sento bé dient això, no?
Però ho ets, ja ho dic jo, ets un campió.
Llavors...
És el reconeixement a tota la feina feta durant tot aquest temps, és una valoració de l'esforç que has fet, tant tu com jo, tota la gent que t'envolta, de fet.
Potser, vist així, per mi és una recompensa, no?, a tot l'esforç aquest que he fet, i una recompensa molt gratificant, la veritat, perquè al final és el principal objectiu pel que estem totes les hores que estem entrenant o estudiant-nos les diferents coses que ens poden beneficiar en una cursa, no? Però deia això de que no m'agrada considerar-me un campió, no? Perquè ara hi ha molta gent que pregunta, hòstia, això vol dir que ets el millor de Catalunya? A mi
sí,
m'agrada dir...
Ara sí.
A mi m'agrada dir, aquest any he guanyat a Catalunya, diguem, no? Però hi ha molta gent que està en el nivell i que, evidentment, és com que jo no m'atreviria a dir que el Cristiano Ronaldo és millor que el Messi perquè li hagin donat la pilota d'or aquest any, no? Vull dir que al final hi ha molta gent que està anant molt ràpid en bici i que aquest any m'ha tocat a mi perquè ho he fet molt bé i ja s'han alineat els astres, no? I l'any que ve espero tornar-ho a intentar, però sé que no m'ho posaran fàcil, la veritat.
Clar, la gran diferència és que entre Cristiano Ronaldo i Messi és un tema barreja de... tendències futbolístiques, tipus de joc, gols marcats, i en canvi en bici és el que és.
No, sí, no. És veritat que aquest any he guanyat la Copa Catalana, això és purament veritat. El que passa és que d'aquí a dir que sóc el millor, espero guanyar-ne 10 de seguides i llavors sí que ho diré.
Bé, vaig a fer una miqueta de paral·lelisme amb el Barça. Aquest any sí.
Aquest any sí.
No?
Aquest any sí, això sí que ho podem dir.
I de cara a l'any que ve?
Totes les intencions estan ficades en això.
Quan comences?
El febrer, més o menys, comença tota la temporada.
Doncs escolta, moltíssima sort per aquesta nova temporada i a veure si et podem tornar a dir una vegada més l'any que ve per aquesta època. Aquest any també.
Ojalà, jo també ho espero.
Moltíssimes gràcies, Guillem, per ser amb nosaltres al Pòdium.
A vosaltres per convidar-me.
Bona nit i molta sort.
Molt bé, i a vosaltres.
A principis d'octubre us vam parlar del primer Open Invers BTT que se celebrava a Sant Celoni. Arran del mal temps, aquesta competició es va haver d'endarrerir i se celebra aquest mateix diumenge. Aquest Open es tracta d'un premi de tardor organitzat pel Club Ciclista Sant Celoni amb la Federació Catalana i la marca Invers, que està obert tant als que volen competir com a tothom que vulgui anar a passar una bona estona sobre la bicicleta. Aquest Open forma part d'un conjunt de 5 proves més on els ciclistes que hi competeixen es classificaran en un rànquing segons els punts aconseguits a les curses que participin. Aquesta cursa comptarà amb diversos tipus de recorregut, tal com ens explica en Josep Maria Pla, del Club Ciclista Sant Celoni.
Fan una cursa d'uns 30 quilòmetres, una altra de 20, una altra de 10, i llavors fem unes categories que són pels nanos. Aquestes són més petites, segons l'edat fan uns 2,5 quilòmetres, i uns altres fan 500 metres. En principi poden participar totes les persones que vagin en bicicleta. El corredor pot escollir la distància que vol fer. El que passa que si competeixes, la distància llarga ha de ser per gent experimentada. La primera categoria de 6 quilòmetres la pot fer qualsevol. Convidem a la gent que vingui a participar-hi perquè és la primera vegada que es farà una cursa de mountain bike competitiva en la que hi podran participar gent que no competeix.
Així doncs, aquest Open Invers, on s'esperen uns 200 inscrits, tindrà un recorregut per cada tipus de participant.
El recorregut que es farà és sortint des d'allò on es feia la fira abans, al final de l'Esteve Cardelús. Anirem cap a l'Skate, després travessarem el riu per aquella passera que hi ha de Portland i anem a petar quasi bé el bosc que hi ha a l'institut. Després recolem cap al poble per uns camins que ja existeixen i només lluny a la Pedrera de la Mar, amb uns 2 quilòmetres cap en direcció a Montseny, tota aquesta zona hem buscat camins, carreteres i els hem anat enllaçant per tal de que no es trobin mai el corredor passant per allà mateix i aconseguim un circuit de 10 quilòmetres, un de 20 i un de 27-28, quasi 30 quilòmetres. Molt entretingut, bastant difícil en alguns trams, molt trencacames.
Les persones que us hi vulgueu apuntar a la primera Open Invers de BTT, que se celebrarà aquí a Sant Celoni aquest diumenge, podeu inscriure-us al web ciclisme.cat i també acostar-vos a la zona del Partegàs.
Més esport al pòdium. Ens quedem en aquest cas amb el futbol sala Baix Montseny. Avui no ens traslladem pas cap al pavelló del Sot de les Granotes. Avui ens quedem aquí mateix, en aquests estudis, els de Punt 7 Ràdio, perquè aquí mateix hi tenim en Víctor Berenguer, entrenador del primer equip del club i, evidentment, el nostre tècnic de referència. Bona nit, Víctor.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Bé, molt bé.
Ets el nostre tècnic de referència, com jo ja deia.
Ah, sí?
Sí, home, de futbol sala.
Ah, això sí.
Ets el tècnic de referència aquí a Sant Celoni, faltaria més.
Sí, sí, això sí.
Com tenim futbol sala Baix Montseny? Què ha passat aquest cap de setmana passat?
Bueno, pues que ens vam passar per sobre. Vam trobar un equip molt superior a nosaltres i vam perdre 8-1. Però, bueno, ja hi comptem, això.
Bueno, passa a les millors famílies, no? Allò que es diu a vegades.
Ja hi comptem. Aquest any és un any per intentar salvar la categoria i sabem que trobarem equips que seran més forts i si nosaltres no sortim endollats des del primer minut, pues es pot passar. I això va passar. No vam sortir, potser amb la dedicació que havíem d'haver sortit o amb la intensitat que havíem d'haver sortit i, bueno, la primera part ens vam passar per sobre. I després la segona part sí que vam millorar i vam tenir bastantes ocasions per marcar, però el resultat ja estava molt allunyat i no... van ser millors i ja està, felicitar-los per la victòria i nosaltres poder estar per seguir entrenar aquesta setmana bé, com hem entrenat i esperar el partit de dissabte que ve. Sí, ja ha passat, ja no podem fer res més.
És que, de fet, a veure, recordem una miqueta, l'any passat veu canviar de categoria o pujat de categoria, per tant, no coneixeu els rivals que hi ha, no són persones en les que us hi hagueu enfrontat abans, per tant, és un món nou dins del mateix esport, no?
Bueno,
és
dintre que sigui nou, el nivell d'exigència és més alt. És més alt, estem en una categoria bastant maca i els equips són forts. És igual si t'enfrontes contra el tercer o contra l'onzè. Tothom sap el que juga i juga amb les seves armes i nosaltres hem d'habituar-nos a aquesta nova categoria.
Clar, suposo que en certa part tota aquesta temporada us servirà per poder-vos centrar en tot el que és un canvi de categoria i també per un altre costat teniu aquesta primera tanda de partits per conèixer l'adversari. La segona segurament serà força diferent perquè els coneixereu una miqueta, sabreu què hi ha a cada club, quines són les seves principals armes, ja us hi haureu enfrontat. Els altres també contra vosaltres, aquesta és la part negativa, no?
Sí, però... no, a veure, nosaltres hem de fer és anar setmana a setmana. Ara que tenim el Betani aquesta setmana, doncs, en principi és un rival directe per a les nostres aspiracions, perquè està a QE, però tampoc ens podem enrefiar, perquè nosaltres anem tasses per la cua, vull dir, són rivals directes per nosaltres, i aquesta setmana ve el Betani, doncs aquesta setmana aquests. Setmana que ve ja vindrà la següent i anirem fent així, anar treballant aspectes que necessitem millorar en els entrenaments i com aquesta setmana i fins dissabte, i dissabte intentar guanyar i l'altre dissabte intentar guanyar i llavors sí que és veritat que segurament compti més temps passi de competició més habituats estarem a la nova categoria i esperem que això també es vagi millor.
Exacte.
Els resta dels equips no ho sé, però a nosaltres sí que ens interessa molt habituar-nos a la nova categoria, perquè no té res a veure la categoria, hem passat amb la categoria d'aquesta, encara que només sigui una categoria de diferència.
Sí, però clar, és una miqueta diferent, majoritàriament són equips grans i per tant han de ser també equips una miqueta més complicats. Canvi de categoria és el que et suposa moltes vegades.
Sí, sí, no, no. Hi ha molts equips que porten unes quantes temporades en aquesta categoria. Inclús l'any passat n'han baixat 6 de la categoria de dalt. O sigui, ja són 6 equips que estan a la categoria que estaven una més amunt, que és la màxima catalana, que hi ha ara mateix. I, clar, tot això fa que encara es compliqui una mica més. Però, bueno...
És a dir, que s'ha d'aprofitar enfrontaments com el d'aquest dissabte, recordem, a les 6 de la tarda, sobretot tothom cap al sot de les granotes per veure un emocionant partit. Jo crec que, per damunt de tot, serà emocionant.
Com a mínim, si venen, pues, veuran que lluitem i que intentem anar pels partits i veuran, per mi, un bon espectacle.
Us esteu preparant d'alguna manera especial per aquest enfrontament, tot bueno, i no conèixer els adversaris?
Sobretot aquesta setmana, oblidant-nos el dissabte passat, i millorar si algun aspecte defensiu en el que vam fallar la setmana passada, i aquesta setmana intentarem no repetir-ho. I bueno, ser conscients de que per nosaltres és una final. Per nosaltres cada partit ha de ser una final, perquè al final hem d'anar sumant 3 punts en 3 punts per intentar assolir la permanència, que és el que volem. I l'any que ve ja veurem, però al moment dissabte i després l'altre dissabte.
Anem a lluitar per la permanència assegurada.
Això.
La setmana que ve tornarem a cantar victòria.
Farem.
Sí, tant que sí, segur. Com a mínim és el que desitgem des d'aquí, des del podi.
Nosaltres farem tot el possible.
I nosaltres hi donem tot el suport possible, també. Clar que sí. La propera setmana ens expliques què tal ha anat aquest partit, com ha anat aquest enfrontament entre Sant Celoni i Barcelona contra el Betània, recordem. I a veure quines novetats tenim.
Molt bé.
Moltíssima sort, molta sort per aquest cap de setmana, per aquest dissabte. Bona castanyada.
Gràcies, igualment.
Vigileu amb els panellets i amb totes aquestes coses que després estareu a les 6 de la tarda dient ai, 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 que no puc més.
Ells ho tenen prohibit, jo no.
Bé, però això no és lògic, no pot ser això. Es queixaran i ho veuràs. Moltes gràcies, com et deia, i fins la propera setmana.
Molt bé, gràcies a tu.
Acabem aquest apartat del pòdium repassant els partits per aquest cap de setmana. Dissabte, dia 1 de novembre, al sot de les Granotes, 3 partits. A 3:15 del migdia, Cardedeu Infantil B. A les 3 de la tarda, Centelles Cadet. I a les 6 de la tarda, tal com ja estàvem avançant amb en Víctor, el primer equip del Baix Montseny s'enfronta al Betània Barcelona. Per diumenge dia 2, 2 partits més, i els dos contra un mateix club. A les 12 del migdia, Palau Solità i Plegamans 2007, Infantil A. I a la 1 del migdia, Palau Solità i Plegamans 2007, Juvenil. Aquest cap de setmana, els prebenjamins descansen.
Passem full i canviem d'esport. Ara és el torn del Club Volei Sant Celoni. En parlem amb la Lauren Badern. Hola, Lauren.
Hola, bon dia, Gemma. Què tal?
Molt bé. Vosaltres heu disputat 3 partits aquest cap de setmana passat, que sí?
És verdad. Empezamos el viernes, que adelantamos un partido senior que tenemos, porque este año hemos intentado que los jugadores no solamente jueguen en su equipo, sino que sean parte del club y vayan reforzando los diferentes equipos a medida que lo necesitamos. Así que lo que hicimos este fin de semana fue, hemos avanzado un partido y el viernes jugaron senior contra San Pera Pescador, que es un equipo muy fuerte, y pues nos ganaron 3-0. Igualmente hicimos un segundo set que fue espectacular, la grada tenía mucha gente, que en los partidos de senior no siempre tenemos mucha gente en las gradas, pero había mucha gente alentando, que hicieron mucha fuerza también para poder tirar adelante el segundo set, que estuvo peleado hasta el último momento, lo perdimos, pero bueno, disfrutamos y eso también es importante.
Muy importante.
Las chicas del equipo senior salieron muy contentas también con ese partido, a pesar de haber perdido. El otro equipo tenía una rematadora con un brazo espectacular, así que nos metió unos cuantos puntos de remate. Pero bueno, nada, salimos todos contentos del partido. No pudimos ganar, pero pudimos trabajar en equipo y eso era algo que senior venían trabajando desde la pretemporada. Así que contentos igual.
Aquest va ser el primer que vau disputar, ¿no?, de partit.
Sí, este es el primero que disputamos de este fin de semana, ¿verdad?
Y después han vau jugar dos
meses. Exactamente, el domingo viajaron juveniles y cadetes a disputar sus partidos y bueno, pues cadetes ganaron con un contundente 3-0. Las cosas comenzaron que parecían difíciles, pero bueno, el equipo se impuso absolutamente, las chicas estaban muy compenetradas con el partido, iban a ganar y pues nada, ganaron 3-0 en un partido increíble. Los padres disfrutaron como locos también desde las gradas que habían acompañado. Y después de ello, de ellas jugaron juveniles y ganaron también 3-1. Tuvieron un set muy difícil en donde el otro equipo nos avasalló y nos sacaron ese set, pero después recuperamos y bueno, tuvimos algunos momentos de sufrimiento en donde se nos acercaban, nos empataban y avanzábamos de vuelta, pero finalmente logramos la victoria, que era lo que queríamos. También en este partido de juveniles jugó una cadete de refuerzo. Así que bueno, lo que comentábamos al principio, este año lo que más queremos y lo que más intentamos es que todas las chicas se sientan parte del club y se vean como club. No solamente yo pertenezco a cadetes, a juvenil o a senior, sino que si los equipos tienen necesidad de cualquiera de nosotros para reforzar otro, pues ahí estamos presentes acompañando.
Molt bé, que sigui més una pinya, ¿no?, dels equips que hi hagin.
Sí, exacte. Después, por la tarde, como todo lo que funciona ahora con las redes sociales y las conexiones, tenemos un grupo de WhatsApp de entrenadores y, bueno, los comentarios eran todos esos, ¿no? Que estábamos muy contentos, que el trabajo que nos propusimos el año pasado, desde mitad de temporada en adelante, que fue cuando el Coco Fernández se unió a nosotros como coordinador deportivo, nos habíamos planteado un tipo de club que queríamos llevar adelante, pues que eso se viene dando tal cual lo habíamos planteado desde ese momento. Así que estamos muy contentos con los resultados, con el trabajo, con los equipos, con la gente, bueno, sin lugar a dudas y como siempre me gusta recalcar, con los padres que vienen apoyando desde atrás y en el caso de las señor, que son más grandes, pues sus novios, sus parejas, sus amigos. Es decir, todo el mundo está trabajando para que las cosas salgan bien y los frutos empiezan a notar, evidentemente.
Molt bé, home, és important aquest recolzament per part de tothom, de les famílies i companys, per tirar endavant i per animar també i incentivar les noies que puguin jugar encara molt millor.
Exacto, y además ellas, todas, son un ejemplo para nuestras categorías inferiores, porque piensa que tenemos un grupo de cadete escolar que son casi todas niñas que empezaron este año, de 12, 13, 14 años, y es un grupo grande porque son 15 niñas en este momento. Y tenemos un equipo de alevines de 24 niñas que las tenemos divididas en tres equipos diferentes, así que imagínate que esto va creciendo y va más, se nota que va más.
Molt bé, millor, millor. Escolta, aquí s'ha de fer club.
Sí, absolutamente. Bueno, nuestro coordinador deportivo la semana pasada decía ya la gente del vóley sabrá dónde queda San Celoni.
Exacte.
Siempre esperamos que todos nuestros equipos den que hablar, pero creo que nuestro equipo cadete que tenemos este año dará mucho que hablar.
Millor, millor. Nosaltres ho anirem seguint des d'aquí la ràdio, ens aniràs informant, com sempre, cada setmana, i anirem seguint els progressos de tots els vostres equips.
Exacto, así será, así será.
Com ho teniu aquest cap de setmana?
Este fin de semana, seniors van a Barcelona y Carmel a jugar contra Llars Mundet, y juveniles y cadetes recibirán en San Celoni, en el Sot de las Granotas, a las 10 y a las 12 respectivamente, recibirán al equipo de Manresa.
Com es preveuen? Hi heu competit amb algun d'aquests equips?
No, con ninguno, con ninguno. Este es el primer año que competimos con ambos clubes, así que, bueno, suponemos que serán partidos difíciles, como siempre, y esperamos hacerlo lo mejor que podamos, como siempre, también.
Molt bé, a lluitar fins al final i a veure si podem rascar alguna coseta, no?
Exacto, pues ya te contaré la semana que viene cómo fue todo esto.
Perfecte, Lauren, doncs seguirem informant.
Muy bien, muchas gracias, Gemma. Buena semana y un abrazo, ¿eh?
Igualment, que vagi molt bé.
Gracias.
Els Montseny Massais van fer molta activitat el cap de setmana passat, com ens explica a continuació en Kevin Bonjorn, un dels vocals d'aquest grup de trail running, van participar en diverses curses. Hola, Kevin, com us ha anat aquest cap de setmana els Montseny Massai?
Doncs molt bé. La veritat és que ha anat molt bé. Ens hem repartit una mica arreu del territori. Per una banda, vam anar 8 massais a l'Hostalran, a Hostalric, una cursa, una marxa popular que organitzava el grup petit d'Hostalric, i bueno, vam poder disfrutar una mica tots plegats del que és una marxa. Una cursa que no arriba a ser de tot competitiva, sempre hi ha les rivalitats amb el temps, però bueno, es treu una mica la pressió d'haver d'anar contra rellotge. Després, per una altra banda, un dels companys, en Martí Gutiérrez, va anar o va decidir fer el trail de 30 passes, també una cursa tipus marxa, amb classificació, i bueno, per sort nostra, en Martí, pues, com ens té acostumats, es va pujar dalt de tot del podi.
Carai!
Sí, en Martí és un màquina, és un dels corredors bons dels Montseny Massaig i ho ha tornat a demostrar. Estem molt contents per ell i perquè sempre puja la nostra camiseta, la nostra equipació a dalt de tot dels podis, i això és d'agrair.
Home, està bé, no?, veure-vos en allà identificats.
I tant que sí, i tant que sí. També, per una altra banda, tenim un dels companys, en Ferran de la Vega, que es va estrenar per fi ja a la distància de la marató, va fer una marató de muntanya i ha ratificat de que hi tornarà. Vull dir, ja sabem que la llarga distància, com ja comença a ser una marató de muntanya, és una cosa que omple molt. Creues l'arribada i de seguida estàs posant objectius propers que tens ganes de complir, i si és amb els companys encara millor.
Clar, és que la paraula marató ja simplement, perdona Kevin, ja imposa per si sola, eh?
Sí, sabem que són els 42 quilòmetres i a més si li posem que és de muntanya,
clar,
i si afegeix un pic de desnivell, doncs és una cosa ja força respectable, sí. Com ell diu.
Que t'ho has de plantejar bé.
Això mateix. I per últim, doncs aquesta setmana hem tingut el Gerard Carot, també un massai que ens ha sorprès una altra vegada a tots fent una cursa d'ultradistància a la serra, a la serralada de Montsant, i arribar en finisher després de 20 hores de córrer per complir amb els 100 quilòmetres de distància els 4.000 metres de desnivell positiu. També una altra abraçada de part de tot l'equip dels massais amb aquesta gesta d'ultradistància.
Déu-n'hi-do, eh? Sempre les teves notícies són d'aquestes que dius agafa aire, a veure on han participat.
Ja ho pots ben dir. Aquesta setmana li ha tocat a en Gerard fer l'ultradistància. Ara ja el que són les curses d'ultradistància s'estan apagant una mica, en el sentit que ja s'acaba una mica la temporada, sobretot quan parlem de muntanya, almenys en el nostre grup dels Montseny Massais. La situem per primavera, sobretot a l'estiu, perquè al ser muntanya i al pujar cotes altes normalment, doncs sempre ja la climatologia és un punt a favor quan es fas amb altres estacions, com són l'estiu o la primavera.
Molt bé. I per aquest cap de setmana teniu alguna cosa ja pensada?
Aquest cap de setmana és cap de setmana de reflexió, com aquell que diu. No,
carai,
per fer...
clar, coincideix amb tots sants, ja ho sabem, però tampoc.
Aprofitarem per fer algun entrenament conjunt i animarem els valents que s'han citat d'aquí dues setmanes amb la Marató del Montseny, doncs, que ens acompanyin a fer-los una bona ruta, de cara que acabin de complir amb els seus entrenaments i poder així fer una cursa amb condicions. És a dir, aquest cap de setmana no hi ha competició amb els Montseny Massais. Segur que algú altre es deixarà caure amb alguna cursa popular, com és de costum.
Segur.
Però ja acompanyarem els nostres massais que faran la marató del Montseny, els acompanyarem a fer una bona ruta aquest cap de setmana, segur.
Molt bé. Quants en sou que participareu a la marató?
La marató del Montseny encara no està del tot definit perquè n'hi ha algun que encara s'està decidint. Però diria que són 6 els massais que hi participaran. Després hi ha tota la cleca de massais que anirem al Coll de les Agudes, esperant-los després de l'última pujada de 600 metres positius, per donar-li el quilòmetre 30, aproximadament és el 30, l'última alè perquè acabin d'enfilar el Turó de l'Home i puguin baixar amb les màximes condicions cap a poble de Sant Esteve, que és on tenen l'arribada.
Molt bé. Ja ens ho acabaràs de definir la setmana que ve, eh? És a dir, que amb això, si hi ha algú en altre que s'hi apunta o ens explicaràs ja una mica més detalladament, si vols, el tema del recorregut i tot plegat, i així us anirem seguint.
Cap mena de problema. La setmana que ve ens tornem a citar i ja posarem detall i noms a aquelles persones que s'han decidit fer la marató del Montseny.
Aquesta nova aventura.
Això mateix. I també m'han descuidat una cosa molt important, i és que la nostra massaia andorrana, l'Esther Galian, també va fer tercera en una cursa de muntanya d'aquest cap de setmana a Andorra la Vella.
Ah, carai.
L'Esther és una companya Masai que s'ha afegit al grup fa un parell de setmanes i és una crac. I això de que porti la camiseta Masai també per Andorra i fent-la pujar als podis, ostres, és tot un privilegi també.
I tant.
I vindrà a fer la Sitja del Llop, que és el quilòmetre vertical que hi ha just davant de la Marató del Montseny.
Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Res, que molt bones notícies d'aquest cap de setmana i ara res, uns dies de descans, de reflexió, com tu bé has dit.
Això mateix.
I d'agafar aire.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Kevin.
A tu, Gemma.
Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
I canviem d'esport, ens centrem ara en el tennis taula per parlar-nos de la darrera jornada del CAT Sant Celoni. I com cada setmana, tenim el telèfon amb Pol Güell, president i jugador del club. Bona nit, Pol, què tal?
Bona nit, Gemma. Molt bé, anem.
Tenim novetats amb el club, amb el CAT, que sí? Què va passar el cap de setmana passat? Comencem per aquí, si et sembla.
Doncs sí, com vam anunciar la setmana passada, aquest cap de setmana, el diumenge, vam jugar a casa contra el Badalona. La veritat és que el partit va anar molt bé. Ens vam aconseguir imposar 4-2 contra un rival que se'ns planteja molt difícil, que encara no havia perdut cap partit a la Lliga, i la veritat és que ens vam trobar un equip que va donar molt bona imatge. Per part nostra vam jugar l'Adrià Reales, el Xavi Lucea i l'Adrià Lucea, i per part del Badalona, dos jugadors molt joves, com eren en Jordi García i l'Adrià Minca, que ens van donar una imatge sensacional, i també un veterà com l'Antonio Martínez. Bé, vam començar el partit que van jugar el Jordi García contra l'Adrià Reales i l'Adrià va aconseguir donar-nos el nostre primer punt i es va imposar per 0-3. Tot i dir que va guanyar 0-3 no vol dir que fos un partit molt fàcil perquè van ser parcials molt ajustats i l'Adrià es va haver d'esforçar moltíssim per superar un jugador que la veritat ens va sorprendre molt per la seva qualitat i per el seu estil de joc que seguia l'escola asiàtica oriental. Després el Xavi Lucea, que com ja vam indicar setmana es troba en un molt bon estat de forma, es va aconseguir imposar 1-3 a l'Antonio Martínez i amb això ens ajudava a encarregar el partit, que ja ens posàvem 0-2 amunt. Després va venir un partit que van jugar l'Adrià Minca per part de Badalona i l'Adrià Lucea per part nostra i com ja vam comentar la primera jornada contra la Garriga, l'Adrià Lucea és un jugador que feia molts anys que no jugava, que ara està tornant, està agafant el ritme de competició, i la veritat és que, tot i que va perdre 3-1, va deixar molt bona imatge, va fer alguns punts molt bons, i va tenir alguns moments de jocs brillants, però que no van ser suficients per superar l'Adrià Minca, que és un jugador que estem segurs que d'aquí uns anys el veurem jugar a categories molt més altes que la de preferent. Després, el Xavi es va tornar a imposar el Jordi García, en aquest cas per 0-3. Amb això ja ens posàvem 3-1 amunt i ja ens quedava només un punt per guanyar el partit. Un punt que va aconseguir l'Adrià Reales contra l'Adrià Minca, que es va aconseguir imposar per 2-3. I la veritat és que aquí va ser un partit que no era de nivell de preferent. Un partit que t'haguessis pogut trobar una o dues categories més amunt, a tercera nacional o segona nacional tranquil·lament. L'Adrià Minca és un jugador joveníssim que va demostrar una gran actitud, que es va aconseguir avançar 2-0 en el marcador i l'Adrià va haver de treure el millor de si mateix. Va haver de passar a jugar a l'atac, deixant a cops espectaculars, punts llargs amb intercanvis molt, molt difícils de la nostra categoria i al final, després de fer-nos patir molt a tots, es va aconseguir imposar 2-3. I ja a l'últim partit, quan ja havíem guanyat 4-1, un partit que no valia pel resultat final, l'Antonio Martínez va superar l'Adrià Lucea 3-1. I el mateix que hem dit abans, l'Adrià va jugar un bon partit, va tenir moments de joc molt bons, està guanyant molta seguretat en el seu joc, però tot i així no va poder superar un jugador veterà com és l'Antonio Martínez. Tot i així al final aconseguim sumar 2 punts a la classificació que ens permeten posar-nos quarts, empatats a punts amb el tercer i amb el segon, cosa que a aquestes altures de temporada, i tenint en compte que ja hem jugat a la pista de la Garriga, que és el rival més difícil, que pràcticament està a un altre nivell, ens dona unes bones perspectives de cara al que ens queda de primera volta i de Lliga.
I tant, és que a més és el que estaves dient, era un rival molt difícil i veu aconseguir guanyar.
Bé, com ja t'he dit, el marcador és 4-2 i partit fàcil, res de res. Per exemple, un punt que va ser clau, l'Adrià Reales contra l'Adrià Minca, 2-3. L'Adrià, el nostre Adrià, estava perdent 2-0 i si hagués perdut aquest partit ja ens posàvem 3-2 amb el Badalona només un punt, i tenint en compte que l'Adrià Lucé és un jugador que encara li falta rodatge, probablement ens haguéssim empatat a 3 i haguéssim hagut de desempatar el dobles. Així que per res va ser un partit fàcil i el Badalona va tenir també les seves opcions d'endur-se la victòria.
I una curiositat que tinc. Abans ens estaves comentant, aneu quarts a la classificació, però empatats a punts amb el segon i el tercer. Com es fa la classificació? És a dir, com és que esteu quarts si teniu els mateixos punts que els segons?
Doncs la classificació pot ser comparable, per exemple, a la que es fa en el futbol. Estem tres equips amb 6 punts, i què passa? Que els altres dos rivals nostres tenen una major diferència de punts, una diferència de punts millor que la nostra. O sigui, per exemple, el Badalona, que tot i haver perdut amb nosaltres segueix segon, dins dels seus enfrontaments ha guanyat 16 partits i n'ha perdut 9. Això seria similar a allò que es fa en el futbol de gols a favor i gols en contra.
Sí.
I el Club Tenis Taula dels Horts també és en el mateix. Ha guanyat 15 punts i n'ha perdut 11. En canvi, nosaltres estem amb 13-11. Com que nosaltres som el que tenim una diferència entre punts guanyats dins d'un mateix partit i punts perduts dins d'un mateix partit menor, som els que quedem quarts. Tot i així, de cara a final de temporada, el que comptarà són els enfrontaments directes. I com que hem guanyat el Badalona, que està empatat a punts amb nosaltres, si ho tornem a fer al seu camp a la segona volta, doncs a final de temporada podrem passar per davant d'ells.
Molt bé. Explicació feta. Fantàstic, perquè així ens n'hem assabentat de moltes més coses que jo desconeixia personalment. Què tenim el proper cap de setmana? Em sembla que no hi havia competició.
No, doncs el proper cap de setmana, com bé dius, descansen els nostres equips, es celebra les prèvies del campionat d'Espanya, el torneig general classificatori, que es fa en diversos punts d'Espanya, i en què de moment aquest any els nostres jugadors no hi prendran part. Veurem en properes ocasions. En tot cas, el que tenim per d'aquí dos caps de setmana és un desplaçament a Torelló que també es presentarà bastant difícil.
És a dir, que podeu aprofitar la castanyada, eh que sí?
Exacte, podrem menjar castanyes ben tranquils.
Molt bé, doncs Pol, moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres aquí al Pòdium, i ja ho saps, la propera setmana més i millor, i bona castanyada.
Bona castanyada.
Que vagi bé, adéu-siau.
Bona nit.
Pel que fa al Centre Excursionista Sant Celoni, aquest diumenge, tal com us vam explicar la setmana passada, celebrarà la Diada del Soci a la Sala Mariona de Mosqueroles. Durant tot el dia es comptarà amb el primer mercat de segona mà i d'intercanvi de material. A part, es faran un parell d'excursions per la zona i el dinar i el tast de ratafies casolanes. Si voleu més informació, podeu consultar el seu web, elcesc.org. De cara al cap de setmana del 8 i 9 de novembre, el CESC ha planejat un parell de sortides en dissabte. Una del grup d'espeleologia, i es farà l'avenc de la Verdó. Es tracta d'un avenc poc profund i d'un únic pou. S'arribarà a una profunditat d'uns 30 metres. La intenció, com hem dit, és anar-hi el dissabte. Això sí, és imprescindible confirmar assistència abans del dijous 6 al centre del CESC, que trobareu aquí al carrer Sant Antoni número 16, els dimarts i els dijous, obert a partir de les 7 de la tarda, o també trucant al 93-867-5213. Per altra banda, el CESC també proposa anar a fer la ruta del GR2, l'etapa entre Santa Pau i les Preses. Amb aquesta escapada es continua el seu periple per les Terres de la Garrotxa, passant per la Fageda d'en Jordà, el volcà de Santa Margarida i altres punts emblemàtics d'aquesta zona. Aquesta travessa és apta per a tothom que estigui una mica avesat a caminar i serà el dissabte, dia 8. El trajecte es farà en autocar i també cal que us hi apunteu prèviament. Doncs després d'aquesta estona parlant, llarga estona, parlant d'esports,
avui l'hem fet llarga, eh?
Sí, eh?
Has vist quina hora és?
Sí, ens hem passat una mica. Però com que avui no tenim res al darrere i l'esport saloní dona per molt, val la pena que ens allarguem.
N'hem de parlar, n'hem de parlar. S'estan fent grans coses, grans gestes, en un poble com Sant Celoni,
sí,
que
sí.
No oblidem, és petitó, però ostres, és fort, eh? És ben
anem
molt
potents.
Fort.
Anem potents. Sí, sí, per això, que un cop repassades totes les coses d'aquest cap de setmana... Bon cap de setmana a tothom. Recordeu que ens podeu sentir a nosaltres aquí en directe a través del 107.7 de la FM i també
a través de santceloni.cat/radioendirecte. I a post, si us l'heu perdut, una altra possibilitat més.
santsaloni.cat/radioalacarta.
Molt bon cap de setmana. Bon cap de setmana, Gemma.
Igualment.
I fins divendres que ve.
Aquí serem.
Bona nit.